Avui sortim amb Xavi Martínez.
Ens agrada molt aquest moment a l'Avui sortim, els dimecres amb el Nacho, perquè, clar, què seria, no, de la vida sense plantejar-nos què hem adoptat com a convencionals, si és correcte, si no. Fer-nos preguntes, Nacho, bon dia, no?
Bon dia, com esteu? Per mi, molt fonamental,
bé. Sí. Clar. Sí, sí, sí. I a més, sempre portes grans convidats i convidades.
Doncs sí, avui us porto la Laia Deumada, que ella és escriptora i doctora en filologia catalana, arrel d'un llibre que es va publicar fa un temps, titulat Espiritualitat sense religió. Uh-huh. A més, m'agradaria afegir que ella va fundar un centre d'acollida, entre altres coses, ha fundat un centre d'acollida per persones sense llar, el Centre Obert d'Eure. I res, us plantejo aquesta temàtica perquè hem anat parlant al llarg de la temporada d'espiritualitat, de religió, no lligant-ho d'aquesta manera, i crec que és una temàtica àmplia, que crec que és important parlar, i m'agradaria, Laia, començar a preguntar-te pel títol mateix del llibre, no? Perquè ja en la introducció del llibre menciones que és com una declaració d'intencions, una declaració de principis.
Sí, sí, evidentment. Bon dia.
Bon dia, Laia.
Gràcies també per convidar-me. Ja va ser en el seu moment, clar, ja fa anys que es va publicar aquest llibre, i en el seu moment ja va ser una mica com va sotreguejar, no? Va costar també trobar-lo, no? Teníem 50 títols, intentàvem que la gent entrevistada també s'hi sentís a gust amb la paraula espiritualitat, perquè no tothom, això que explica en el llibre, doncs volia que s'anomenés d'aquesta manera, però al final vam veure de que era el que més es podia entendre a l'hora de llegir, no? El que volia era mostrar aquesta manera de viure l'espiritualitat o aquesta profunditat d'un mateix que d'una altra manera que no fos dintre de les religions, que a més cada cop s'hi estava donant més. Diguem-ne que va ser una pregunta meva de dir, estic veient què està passant, anem a veure què m'ho expliquin, no? Que és el que intento fer sempre amb aquests llibres d'entrevistes.
Clar, comencem, si et sembla, per aclarir o posar llum al tema de l'espiritualitat, no? Perquè moltes vegades anomenem aquest terme, a vegades amb connotacions pejoratives fins i tot, o mencionant altres dimensions de l'ésser humà. Què vols dir tu quan anomenes espiritualitat en el llibre?
Sí, sí, realment és un terme molt ampli, o sigui, hi ha llibres de definicions sobre espiritualitat. A mi m'agrada agafar sempre la de Raymond Panikkar, que diu que l'espiritualitat és un camí cap a la plenitud de la vida. Ja sé que és molt ampli, i aquí és el que deies, necessitaria anys de programes de ràdio per poder arribar a explicar què és això exactament, però ens havíem de cenyir alguna cosa. A mi el que m'interessava sobretot era intentar explicar com aquesta espiritualitat, que de fet aquest camí cap a la plenitud de la vida, i la vida es podria posar fins i tot en majúscula perquè seria una vida, la profunditat d'un mateix, però també aquest sentit de transcendent que forma part de l'ésser humà, aleshores d'alguna manera, que és el vi també, aquesta espiritualitat és el vi que omple la copa de les religions, és a dir, diguem-ne que en algun moment aquesta profunditat se li va haver de posar un nom, se li va haver de posar unes normes, unes creences, uns dogmes, unes litúrgies, i així va néixer les religions d'alguna manera, no? Però diguem-ne que aquesta espiritualitat jo considero que és el vi que omple aquesta copa de les religions.
Les religions, vols dir, Laia, que han fet servir o han utilitzat a la seva manera, no? Han portat l'espiritualitat cap al propi camp, potser canviant alguns conceptes per adaptar-la al que volien vendre, i ho poso entre cometes, com a religió?
No, jo no ho faria tan comercial.
Ah.
Diguem-ne que estan quan dic que estan a la base de les religions, que és el vi que omple aquesta copa, diguem-ne que és aquest sentir profund, aquest sentit de la vida, aquest adonar-nos en un moment de la vida que som més que no pas un cos, no? I aleshores, a partir d'aquí, neixen diferents camins per poder expressar això. Una de les coses que es troben aquests espirituals sense religió, que estan entrevistats en el llibre, és trobar quin camí de quina manera comparteixo, visc, quines litúrgies, no? I diguem-ne que ara és ton, quan hi ha aquest poti-poti des del New Age, les autoajudes i tot això, perquè d'alguna manera tot aquest vi ha passat més enllà de les religions, que de fet ha passat al llarg de la història de les religions. No és la primera vegada. El segle XVI, per exemple, va passar també, no? En tota l'època de Teresa de Jesús també va passar, es va intentar viure aquesta espiritualitat més enllà de les religions. El que passa que la religió era molt potent en aquella època, i que va fer que tot aquest bullir que hi havia, pum, va posar la tapadora i aquí s'ha acabat, no?
Per tant, pregunto, agafant el comentari de la Rosa, les religions serien aquelles institucions que intenten controlar d'alguna manera aquesta espiritualitat per direccionar-lo cap al manteniment de les seves pròpies institucions, o per, no sé, governar una població, per generar un codi moral?
No m'agrada tampoc amb aquesta... No m'agrada perquè aleshores donem l'esquena a tota una tradició de saviesa que és molt important i de la qual també pouen tots aquests espirituals. I penso que el que no podem fer és dir tot això no em serveix, de fet és el que s'està fent ara, no? Tot això no em serveix, però resulta que ho canvio, canvio la paraula, però segueixo parlant del mateix contingut. Ara poso un exemple, després et contesto més, perquè si no... Per exemple, dir, ah, no parlarem de Déu, però ara parlarem d'univers. Jo és que li prego a l'univers, dic, a veure, estàs fent el mateix, l'únic que li has canviat el nom, si et sents més a gust, està bé, però no és el mateix, no? Tanco parèntesi. Aleshores, no és que hagin controlat. Era una manera d'intentar explicar i vehicular des de la saviesa tot aquest vi. Perquè si no, clar, a veure com, de què estem parlant, no? Ara ens posem aquí, podríem passar-nos hores, dies parlant d'espiritualitat. Estem fets de paraules, jo penso que per això em vaig fer filòloga, per intentar explicar-la, no? Estem fets de paraules, el que passa que també les paraules van caducant, però necessitem explicar allò que vivim. La religió és una manera d'explicar aquesta profunditat, amb tota la seva saviesa i tot el que després amb el temps, és cert, amb el temps, però no ara, sinó ja fa molt temps, ha anat creant tota una sèrie de, amb totes les religions, de dogmes, d'imposicions, que això, diguem-ne que quan diem espiritual sense religió en aquest llibre, no estem parlant de no religió, estem parlant de no institució religiosa, que és molt diferent. I això no he acabat d'explicar. Per tant, i tots ells, cap, i elles, cap es nega a tota aquesta saviesa, perquè és que el que no podem fer és llançar el bressol amb el nen per la finestra, no? Vull dir, perquè hi ha tota una saviesa que és impressionant i que ens està nodrint i que si no, no ens podem explicar sense aquesta saviesa.
Clar, tot just això volia entendre, no? Perquè el títol és Espiritualitat sense religió i entenia que la religió és alguna cosa o lligada a lo institucional que crec que a la població està ressentida respecte, no, a com ha conviscut amb aquestes institucions, siguin del dogma que siguin, i d'aquí una manera d'entendre aquest desbordament de l'espiritualitat que a través d'aquest ressentiment ja no vol estar lligada a cap institució.
Sí, perquè porta molts anys i les persones, algunes són més grans, d'altres menys, no? D'altres han rebut, algunes no han rebut educació religiosa, dels entrevistats, i d'altres sí, evidentment han hagut de fer tot un treball de reconciliació, no? Amb tot allò que han rebut i que no s'hi han sentit identificats d'alguna manera, no? I això és el moment que estem ara de desconcert, però també de consciència, no? De buscar altres camins. Vés a saber si d'aquí 20 anys ens haurem trobat que aquests espirituals han fet una altra religió, perquè això no és tan necessari altre cop vehicular-ho, perquè és que ens ho hem d'explicar i ho hem de compartir. I també comporta tota una sèrie de valors, com portava en el nostre cas, que era la religió cristiana, no? I de vegades aquest rebutjar ho llences tot, quan de fet estem fets de tots els valors cristians. Occident és això, no? També.
Torno al terme d'espiritualitat, que tu el definies, i tant a Paniker, com un camí cap a la plenitud. Això vol dir que d'entrada la vida per si mateixa no és, no comporta aquesta plenitud, és a dir, ens marca un horitzó, un destí del que ens hem de fer càrrec.
A veure, nosaltres hem de viure i hem de ser viscuts per aquesta plenitud. Ens conforma, o sigui, és diguem-ne, que ens l'expliquem amb la mesura que diem, doncs jo com vull viure la meva vida, quin sentit li vull donar a la meva vida, no? Viure realment aquesta plenitud, oblidar-me'n i viure doncs el que sigui, no? El que s'està vivint ara, però ningú pot obviar aquesta part interior, aquesta profunditat interior, que és tot un univers. Sí que es pot distreure. Diguem-ne que un 90% de la nostra societat està distreta. Avui soc molt esperançada. Soc tossudament esperançada, sempre ho dic. Però per què? Perquè evidentment això et comporta un compromís. O sigui, no és que diguis, uau, vaig a veure la plenitud, que bé, no? Que fantàstic, no? No, no, això. Jo per això soc molt contrària a tot el que s'anomena espiritualitat i que és una autoajuda. En definitiva, l'únic missatge que dona és, si tu estàs bé, tu vés-te, evidentment, vés treballant aquesta profunditat, però amb una única finalitat, que és estar bé amb tu mateixa. No? Per mi això no té cap sentit. Per mi l'espiritualitat i per totes les persones entrevistades és un compromís. És un compromís de deixar... és un compromís amorós, és un compromís de relació, és un compromís de deixar el món millor de com l'hem trobat.
Però la humanitat potser ara, o la gent en general, renega del compromís cap a aquesta espiritualitat?
Estem conduïts cada cop més cap a l'individualisme, i això ja s'està dient, no? Això és el que comporta el capitalisme, també, i aquest món amb el que estem vivint ens comporta. Tu estàs bé amb tu mateixa? Doncs ja està bé, els altres ja s'ho faran, no? I si el del veí de la teva escala li passa alguna cosa, doncs mira, ja ho arreglarà serveis socials, no? Quan has de ser tu primer que vagi a veure què li passa al veí de l'escala i a veure si te'n pots fer càrrec, o de la teva família, o dels teus pares. No? Per tant, tendim, diguem-ne aquesta forma de viure, aquesta espiritualitat, igual que ho era també, en el cas, per exemple, de les religions, també, sobretot en el cristianisme, és revolucionari en aquest sentit, perquè t'està dient de tu cap als altres. És a dir, tu estàs bé, evidentment, tu mateix primer, que això abans no t'ho deia, no? Primer els altres i després no, primer tu has d'estar bé, però no et quedis aquí, surt cap als altres. Per mi això és l'autèntica espiritualitat, clar, aquesta encarnada.
A l'haver perdut aquesta espiritualitat religiosa, que era el que abans potser repartia valors d'alguna manera, no? des de que érem petits, no? Això es nota molt clar, a l'haver-se perdut la religió també s'han perdut molts valors, no?
Sí, sí, s'han perdut, i a més la gent jove els està buscant també, no? Els està buscant i ja s'estan buscant maneres de parlar d'aquesta espiritualitat amb molts noms diferents, no? Des de la interioritat, la qualitat humana, se li estan donant molts noms per intentar... perquè tampoc no quedi tan senyit amb el tema de l'espiritualitat. La paraula ja està molt relacionada amb la religió quan parles d'espiritualitat, no? Bueno, espiritualitat, però... I clar, hem de tornar a refer una mica, no una mica, o total, el sentit de les paraules i el contingut del moment que estem vivint.
Sí, sí, sí.
D'aquesta obertura a una nova consciència. Estem vivint en uns temps molt canviants, per tant ens hem d'estar adaptant contínuament i hem de donar aquesta esperança i aquest sentit de per què vivim, quin és el sentit de la teva vida, no? Recordo que una vegada amb una persona, l'Àngela Volpini, li van preguntar: quin és el sentit de la vida, té sentit? Li van preguntar i ella va dir no. Tothom es va quedar. Diu, te'l dones tu cada dia. No? Clar, això implica que cada dia has d'ocupar un espai per dedicar-te a això. O sigui, no pot ser que tinguis tota l'agenda plena i que de tu i de la teva interioritat t'ocupis, no sé, al cap de setmana o quan estàs de creuer, no?
O 5 minuts
al dia, ja és un rècord total i absolut.
Clar, el Xavi justament començava el programa, no?, dient lo inevitable que és fer-nos preguntes, però vaig a problematitzar això, perquè efectivament, no?, a dia d'avui no tenim aquest temps, és a dir, vivim una precarietat i llançats cap a l'activitat contínuament. Tampoc tenim referents, no sé fins quin punt aquests referents estan presents o són tan evidents, perquè entre altres hem perdut les religions, però hem perdut també referents filosòfics que potser abans eren més visibles. La individualitat no ens ajuda aleshores a compartir aquestes reflexions o preguntes. quines repercussions té. Llavors trobo que el millor és no fer-se les preguntes, és a dir, viure distret, perquè si no les has respondre o et fas un embolic o t'agobies, dius, doncs pues mira, millor vaig tirant i qui dia passa any empenyo.
T'arribarà. Jo d'aquí em penso que sóc la més gran i això jo he tingut claríssim al llarg de la meva vida que has vingut aquí a fer alguna cosa i que no, per molt que diguis... no em pregunto res, jo vaig fent, perquè la vida és que té 50.000 inputs per passar-t'ho bé i distreure't, però aquesta profunditat no et deixa de petjar, eh? I si no ho soluciones ara, ho hauràs de solucionar més endavant, i jo sempre he pensat que val més fer-ho en el seu moment, perquè després és pitjor. Solucionar vol dir acarar-te a tu mateix i saber que per alguna cosa estem aquí, no estem perquè sí, i aquesta pregunta tard o d'hora tothom se la fa.
Clar, però així d'entrada fa por, perquè la,
home, clar, que fa por.
Dius, ostres, i si no surt res?
Perquè la profunditat és immensa. Clar, quan mires endins és un univers. O sigui, la profunditat és immensa, no? I aleshores el que has de fer és buscar espais per preguntar-te. Evidentment, i respondre't. Bueno, preguntar-te, t'estàs preguntant tota la vida, però t'has de poder respondre mínimament per sostenir-te. Jo, quan faig els llibres, també és una manera de respondre a les meves preguntes, no? Perquè el que a mi m'interessa, jo ja porto 5 llibres d'entrevistes, i el que m'interessa és com s'ho fa la gent per viure, no? Però no per viure amb tonteries, per viure en plenitud, perquè d'alguna manera, doncs clar, responen tot allò que jo també em pregunto.
Clar, això és el que m'interessa també preguntar-te, no? Per apropar els oients a veure com apropar-se a aquestes preguntes dels que generalment defugim, perquè tu en el llibre les desenvolupant entrevistes a persones que entenc que des de diversos camins han anat fent aquest trajecte cap a la plenitud de la vida, no? Uh-huh. I aleshores aquests són camins que podem trobar cadascú de nosaltres. Per tant, d'entrada, camins en multitud, és a dir, hi ha multituds de camins per accedir a aquesta plenitud.
Multitud, és que cadascú ha de trobar el seu, val. Perquè tots som diferents, eh? I està clar, no hi ha ni una de nosaltres que sigui igual. Per tant, cadascú, a més, té el nostre color, no? I això m'agrada, aquesta, perquè és molt gràfic, no? El nostre color, el que hem de portar a la vida. I això t'ho vas trobant. L'únic que has de fer és no estar... tampoc no estic demanant allò, jo no estic meditant 50 hores al dia. Medito poc, hauria de meditar més. Però sí que intento viure en presència, i quan estàs present, tu veus el que passa, no? I pots respondre. Ara us diré una cosa molt pràctica, no? Ja que parlaves del Centre Heura, com va néixer el Centre Heura? Perquè un bon dia, cap als anys 90, quan no hi havia ningú en el barri, que no pujava la gent al nostre barri, de gent sense sostre, estaven per la part del Raval, no? I un bon dia em trobo una persona dormint a la porteria de casa, no? Què em va frapar? Que dormís, però sobretot em va frapar que jo no sigués capaç de dir-li res. Que passés allò ràpid, allò obrint la porta, i aquest senyor, què fa aquí? No? I aleshores vaig dir, bueno, hagués pogut dir, bueno, pues que vingui la Guàrdia Urbana i el faci fora, i punto. O hagués pogut dir, ostres, com és que no has estat capaç d'estar present i poder saludar aquesta gent? Com és que no som capaços d'anar pel carrer i mirar els ulls a la gent que està a terra o que està demanant, o que veus tu que ja és una persona sense llar? Com és que baixem la mirada? Perquè estem distrets i perquè no ens atrevim, no? I aleshores això va ser una manera de marcar el meu camí. Jo vaig donar resposta a això. Hagués pogut passar, però vull dir-te que anar a la vida has vingut a fer alguna cosa, i el que no pots fer és pots distreure't, però tard o d'hora et torna a presentar d'una altra manera. Això està claríssim.
I quin és el referent per saber quin és el meu camí? Com ho puc saber? És a dir, perquè vas, no?
Això
ens comparem molt amb els altres, no? I, ostres, vosaltres pensava, he de fer el que fa la Laia.
No, què va?
Com saber quin és el meu camí?
Escoltant-te, donant-te temps. Doncs ja està, el silenci teu, el silenci, aturar el brugit. Aturar el brugit és tot el que han fet aquestes persones entrevistades. Aturar el brugit. I acceptar i passar les nits fosques, no? Que això ja ens parlava Sant Joan de la Creu, no? En el segle XVI. I moltes de les coses que et trobes, no? En moments que no són tan agradables de la vida, i dius, això ja estaven dient els pares del desert, fa no sé quants segles, no? Vull dir que és que ens pensem que ens hem inventat la sopa d'all i resulta que no ens hem inventat res. Potser que llegim una mica més també, no? El que deies. Per mi els llibres són bàsics, no? La lectura en la meva formació ha estat bàsica i m'ha donat molta llum, no? També, i després donar temps i viure en presència. És molt difícil, eh? Però s'ha de començar per fer alguna cosa, sinó al final, com deia com unes entrevistes que havien fet d'una persona que acompanyava a malalts terminals, és que la gran majoria, quan estan a punt de morir, diuen, és que no he viscut. No he viscut. Jo puc dir, jo si morís ara, doncs moriria tranquil·la, perquè he viscut. Si tu pots dir això en un moment de la teva vida, doncs està bé, però és que podia dir-ho, ho diria ara, que ja sóc gran, però ho diria anys enrere, que segurament no has fet tot el que hauries de fer ni t'has equivocat moltes vegades i no has fet bé, però tinc la sensació de que he viscut, que no m'he distret.
No sé si parlaves de la infermera, l'Elisabet Cable-Ross.
No, no era aquesta, era una altra. Era una altra.
Que parlàvem precisament, sí. O feia l'acompanyament a les persones que estaven a punt de morir-se. Tu abans parlaves de la necessitat i de la falta que fa doncs, a llegir, tenir una bona lectura. Ara precisament que tenim aquests resultats estrepitosos de comprensió lectora, no? Que és una mica el que crea la capacitat crítica i reflexiva a les persones. Això és culpa de que cada vegada es deixin de banda més, a part de la lectura, les humanitats?
Totalment.
L'ensenyament bàsic dins el dia a dia nostre?
Totalment. I a més, clar, és que tot va una mica cap al mateix, com dèiem abans, no? De que, i fins i tot el que preguntàveu del tabac, no? Ara, totes les preguntes heu fet i no heu fet una pregunta que digués, i l'autodisciplina? I jo vull deixar de fumar.
Sí.
A casa meva han deixat de fumar uns quants, ho han deixat de fumar, sí. Ho han aconseguit, no han necessitat res.
Podríem incloure a l'opció que pots votar que diu educació. Vale, sí, però
no.
Generalitzen molt. Sí.
Autodisciplina, ets capaç de deixar de fumar, tu han de solucionar els altres. Mm. Tornem a ser amb el mateix, no? Vivim en una societat que tot ho han de solucionar els altres. Però no, l'administració, qui sigui, a les lleis, no? És l'educació, evidentment, però l'educació dels fills en els pares i les hores que hi dediquem als pares, als fills. Mm. Que aquest és un dels problemes, no? Els pares estan sempre distrets, sempre ocupadíssims, hem de fer 50.000 coses, no sé per què n'hem de fer tantes, perquè tu deies, hem de fer moltes coses, però aleshores estem perdent la llibertat del que volem fer nosaltres de la nostra vida. Agafa i vés-te'n al bosc.
Totalment.
I fes una vida autosuficient. Estic posant a l'extrem. No, però vull dir que, a veure, és que clar, estem sotmesos, clar, és que d'alguna manera també ens volen sotmesos i aquí hi ha la revolució també, no? De dir com vull viure jo.
Clar, per això, no? Em sembla molt interessant poder lligar aquesta revolució interna d'espiritualitat amb una revolta també social, perquè a nivell social no és tan fàcil trencar amb les dinàmiques quan no he anat generant una bola amb una hipoteca, he de pagar moltes factures i el sou i cada vegada està més baix amb la inflació, etcètera. Vull dir que aquí crec que és fàcil.
Sí, totalment, això. I al mateix temps, quan hi ha totes aquestes problemàtiques socials, perquè d'ençà de la pandèmia ha crescut moltíssim en el centre obert, han crescut en els serveis socials com un 60% més de persones ateses, o sigui, brutal, però en canvi hi ha un silenci terrible. O sigui, ningú es queixa. Pues n'adoneu, no hi ha revoltes en el carrer.
I gent cada vegada més jove, i escoltava doncs, que ara aquest recompte que normalment fa la Fundació Arrels a Barcelona no s'havia pogut fer per un tema d'una vaga puntual, però que sí s'havia fet a l'extraradi i a d'altres poblacions, i havia augmentat molt, però sobretot la taxa d'edat cada vegada més jove i gent molt jove dormint en els cotxes. Ja no dormint al carrer, doncs davant d'un... Com et vas trobar tu, la primera persona que et va portar a crear aquest centre d'acollida que tens?
Sí, no hi ha la passa a l'Eceps, n'hi ha uns quants de gent dormint en el carrer, però la gent no es queixa. Què ens està passant?
Això t'anava a dir. Per què en la situació que sembla pitjor, no?, que mai, en aquest sentit, o en darreres dècades, per què? Els que es queixaven o abans movien... Feien les mobilitzacions de carrer, potser estan al poder ara i no interessa.
O potser ja ens hem fet grans, eh?
També. Tothom s'ha fet gran, de cop?
No, però la generació que eren més combatives, sí. Ja anem perdent una mica les forces de les mobilitzacions, eh? i potser no hi ha hagut prou relleu, però sí que és cert que és una de les coses que em pregunto. Hi ha molta por, hi ha molta precarietat, que és el que dèiem. Hi ha molta por. Jo penso que això és el que fa que la gent digui, mira, mentre es vagi tirant, com sigui, els serveis socials em vagin donant un cop de mà i això, que no sé quant temps durarà aquesta por fins que al final arribi un moment que diguin és que això ja no es pot aguantar i sortim al carrer. Jo suposo que arribarà un moment que passi això, tant de bo no arribi que haguem solucionat
tant de bo
tot això. Això, jo sóc esperançada sempre, ja, encara que estigui una mica així, però sempre penso que hi ha una solució a tot plegat. Confio en la humanitat.
Clar, també potser podríem afegir aquesta anàlisi una certa resignació o el fet d'haver vist que quan s'ha sortit al carrer tampoc, no? Penso en l'11M, no? Que potser és el més recent o encara que ja fa anys, no? Que, bueno, tampoc és que hagi suposat un gran trasbals, no? A nivell polític o a nivell social, i aleshores hi ha com una desil·lusió, no sé quina paraula encara trobar per anar més enllà, o sigui, per afegir a la por que deies, perquè també hi ha la sensació d'un col·lapse imminent i aleshores millor anar tirant i aprofitar cada moment.
Sí, és allò de dir, bueno, mentre pugui anar vivint ja val més no bellugar-me, no? Una desil·lusió en el fons també, i tant que si no, al fons hi ha la forma a part d'aquesta por.
Però també egoisme. O sigui,
i un egoisme també
allunyat del que és viure en comunitat, no? És a dir, que no vas tu sol pel carrer, que has d'anar mirant una mica pels, el que deies, no, abans, Laia, mirant una mica als costats el que passa, no? Perquè li està passant a una altra persona, però et pot passar a tu amb
però si anem mirant el mòbil, només, Rosa, ja, estem mirant el mòbil per carrer i mirant quants likes tenim nosaltres, a veure quina foto pujo jo perquè jo pugui tenir molts likes i molts comentaris jo.
De totes maneres, sí que és cert també que hi ha tot una sobretot gent jove, no?, que està fent, i aquesta és la que no surt enlloc també, no?, tot el tema dels cohabitatges, parlar de tu, de comunitat, no viure d'una altra manera, aquesta petits èxodes de la ciutat, que estem aquí a Barcelona, no?, cap al camp, que això també hi havia algun dels espirituals entrevistats també ho parlaven, no? Aquest contacte amb la natura, aquest viure, no? Vivim enganxats al mòbil, doncs potser que vivim enganxats, no? O que vivim molt més en contacte amb la natura, que ens acosta molt més al que som que no pas tot l'asfalt o la vida a la ciutat, no? I aquests petits èxodes que s'estan donant intentant buscar un lloc millor, no? La recerca del bon lloc, a l'eutopos, no? aquest trobar un lloc millor on viure, amb molt més comunicació amb les persones, amb molta més relació, amb molta més tranquil·litat i d'una manera més sòbria també, perquè clar, les ciutats ja pots viure sòbriament, però hi ha moltes despeses a fora. Si tu tens l'or, doncs mira, ja hi ha una part que ja la tens coberta, no? I s'està buscant dintre de la joventut, i de no tanta joventut, també gent de la nostra edat, una altra manera de viure amb més sobrietat i molt més lligada a la natura.
I també es troba aquest camí espiritual o aquest camí de plenitud en relació a l'altre, amb lo social. Exacte. Aquest és un camí que potser hem oblidat amb aquest individualisme, i m'agradaria veure si el pots presentar una mica, perquè trobo que des de la societat amb la que estem és el que un dels camins que potser m'ha sobtat més.
Sí, jo penso que una espiritualitat o un camí de vida plena o de plenitud és un camí relacional al 100%. Que l'altre dia sentia un economista que parlava del capitalisme i deia, el capitalisme ha fet també que la societat amb la que vivim, no vull semblar ara de la societat amb la que vivim, ha fet que només ens ocupem, o sigui, la nostra relació és només la nostra família, el nostre petit nucli de família, perquè no tenim temps de més, tampoc, no hi ha temps. I tot el que li passa és el que dèiem, no? Tot el que passa fora d'aquí, doncs ja està, i nosaltres ja la nostra relació ja queda coberta amb això. L'espiritualitat autèntica, aquest camí de vida en plenitud, com us he dit abans, és de mi als altres, és amb aquesta relació, és preocupar-me del que li passa. Jo ja no dic el que li passa evidentment a Ucraïna, queda molt lluny, no? però el que li passa al del costat, perquè a vegades ens ocupem del que passa molt enllà i no ens ocupem del que passa aquí, no? Per mi això, encarnar encarnar aquesta espiritualitat, que toqui de peus a terra, que tingui la cara de l'altre, que faci visible, perquè a vegades dius, és la gent que passa al carrer, no? El fet que te'ls miris, visibilitzar les persones sense llar, o visibilitzar la persona que pateix, ocupar-te, donar un espai dintre per trucar amb algú que ho necessita, per anar-lo a veure, això t'ocupa un temps, i diràs, oh, és que jo no tinc temps. Doncs, bueno, és el que dèiem abans, cadascú viu com vol, no? Doncs jo penso que això és important, és aquestes petites coses, ja no dic fer-te voluntària de qualsevol entitat, ja seria el següent pas, no? I a tercera ja ocupar-te d'altres coses, però aquestes petites coses que podem fer, aquesta, ampliar el nostre cercle de relació, encarnar aquesta espiritualitat i pensar que d'alguna manera el món on salvarem tots o no se salvarà ningú, ja no dic de salvar-nos de divinitat, sinó de salvar-nos amb la crisi que s'està anunciant ara, no? I amb aquesta crisi climàtica i tot, o ens hi posem tots o aquí ens enfonsarem tots, això està claríssim, eh? Per tant, per mi encarnar és la base de l'espiritualitat, si no, no té cap sentit.
Hi ha un altre camí que també m'ha agradat molt, que és el cant. No sé si us ha passat, però jo algú m'ho deia fa un temps, que ja no escoltava xiular a les persones pel carrer. Ah, ja no escoltava xiular. No? Quan xiular pel carrer, pues és alegre, és confiat.
És,
no?
Veritat, perquè... que les persones grans abans els escoltàvem, o més en pobles, és veritat, que habitualment els escoltava, sí.
Jo tinc la sensació d'anar pel carrer sentint de tant en quant el xiular, i quan m'ho va dir, vaig dir, ostres, és veritat que jo no soc de xiular, però no ho escolto tampoc. No? I m'agrada que recuperessis això del cant, perquè és recuperar també aquesta alegria interna que es comparteix de forma totalment gratuïta.
Sí, doncs això m'agrada que ho diguis, perquè jo sempre xiulo pel carrer. Pel carrer, i fixa't que quan surto i canto també, però canto fluixet, i quan surto al safareig de casa, ja hi ha una veïna que surt, ja t'he sentit xiular, bon dia, com estàs? Jo, ai, hola, què tal, com estàs, no? I ahir precisament que anava a ioga, pujava per les escales i la professora em deia, ja he sabut que pujaves, Laia, perquè he sentit xiular. I a vegades no me n'adono de què xiulo, no? Però és curiós, i sí, és veritat, doncs també és una manera de com anem pel carrer, no? I com, tot i que a la nostra època ens deien, no xiulis i menys si ets una nena, però jo, com que no vaig fer massa cas mai de res, doncs vaig seguir xiulant, no? Però és cert com anem, no? Pel carrer, a vegades et diuen, és que sempre fas cara somrient, a vegades, bueno, no és que sempre vagin bé les coses, però és que comuniques també, no? Com mires, el que dèiem, de visibilitzar, no? Com estàs mirant a les persones, com t'adreces, estàs mirant al mòbil i t'importa un rave, jo ara quan venia cap aquí s'ha parat un noi al meu costat i m'ha fet un somriure i he pensat, ai, mira tu, i era un noi jove, no? Doncs això també forma part, és a dir, no hi ha només els grans, ara que em sentin i diguen, tothom es farà ara voluntària de Rels o del que sigui. No, són aquestes petites coses que d'alguna manera és presència, no? Tu estàs present, estàs allà on t'estàs i per tant ets capaç de somriure, d'estar i de que aquella persona, el millor que t'has trobat, digui, mira tu. No?
Actitud vital, que a més el que crees és bon rotllo en el teu entorn, no? Tant per aquesta mirada d'un desconegut com a dins d'una feina de és igual, o quan entres en un lloc com un supermercat, una botiga, i saludes a la, no? Per educació,
sí,
saludes
sí.
A la persona i hi ha un intercanvi de paraules, que això moltes vegades no passa.
Clar, que potser a vegades parlem d'espiritualitat i tenim al cap meditar, fer ioga o resar, però a vegades l'espiritualitat es mostra potser amb els gestos més humils o més senzills o més quotidians, no? com és xiular o dir bon dia amb un somriure.
Sí, o dir bon dia, exacte, ja està, no cal fer masses coses tampoc. Jo no sóc molt meditaire, però el que intento és viure en presència al màxim possible. Si aconsegueixo mitja horeta al dia ja tiro llarg, però és això, és adonar-te que estàs viu, és que demà pots no estar-hi o d'aquí 5 minuts si t'atropellen. Per tant, és adonar-te de que la vida és curta. Com deia Teresa de Jesús, no? A mi m'encanta. Diu, la vida és curta i no nos podemos entretener en menudencias.
Fantàstic.
No?
Meravellós.
Sí, no? Que bé que
sí,
això,
sí,
no?
Un tancament molt enriquidor, diria jo, no? Que no ens hem d'oblidar. Que quin gran plaer, Laia Deumada, moltes gràcies.
A vosaltres, de poder compartir.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Nacho. Dimecres que ve més. Vinga. Amb la Laia Deumada, ella és escriptora, doctora en filologia catalana, i aquest llibre, Espiritualitat sense religió, que ha donat per molt en aquesta primera hora de programa, moltes reflexions.